De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. El Museu Bíblic Tarraconense ha complert 20 anys del seu trasllat a la seu actual, a la Casa dels Concilis. La col·lecció permanent es desenvolupa a través de diverses sales, com són la de formació i transmissió de les Sagrades Escriptures, la de geografia de Terra Santa, la de la creació, la sala de la prehistòria a l'Èxode, la de la conquesta de Canaan a l'època dels Macabeus, la de dominació romana i la d'expansió del cristianisme. Gràcies al canvi de seu, l'abril de 2006, el museu també disposa d'una biblioteca, d'una sala d'actes i d'una sala d'exposicions temporals per complementar activitats formatives i de divulgació bíblica. Avui recordarem aquell trasllat de seu d'un museu que té una història gairebé centenària, perquè va néixer en paral·lel pràcticament al Museu Bíblic de Montserrat, que va crear el pare Bonaventura Ubach. Ho farem de la mà del seu director, el doctor Andreu Muñoz. A la segona part del programa entrevistarem el doctor Josep Caselles, prevere del Bisbat de Girona, que ha estat nomenat recentment director de la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Ponigol per al trienni 2026-2029. Josep Caselles, doctor en Teologia Fonamental i en Comunicació Audiovisual, és professor de Teologia Pastoral de la Facultat de Teologia de Catalunya i director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Parlem amb ell del paper de la teologia pastoral que completa l'activitat de l'Església en la vida quotidiana. Aquest és el menú del programa d'avui, que s'arrodonirà amb les notícies de l'Arxidiòcesi de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Tots a punt, que comencem. El 10 d'abril de 2006 es va inaugurar l'actual Museu Bíblic Tarraconense a l'històric edifici de la Casa dels Concilis. Aquest espai havia estat una antiga escola diocesana fundada pel cardenal Benjamín de Arriba y Castro. Després d'uns anys en desús, l'aleshores arquebisbe Lluís Martí de Sistac va aprovar la proposta del trasllat del museu que s'havia recuperat l'any 1995 i que ocupava les golfes del Palau Arquebisbal. Per recordar aquell moment ens acompanya el seu director, el doctor Andreu Muñoz, que és també delegat de Cultura de l'Arquebisbat. Bon dia i bona Pasqua, Andreu.
Molt bon dia i bona Pasqua.
20 anys del trasllat. Va ser una bona decisió aquest canvi d'espai del museu, oi?
Jo diria que sí. És a dir, és d'aquestes decisions que, a més, el temps va donar també la raó una mica, perquè l'espai on vam anar tenia una riquesa històrica més gran fins i tot de la que nosaltres ens podíem pensar. Traslladàvem en aquell espai un relat bíblic a través de la museografia, però vam acabar també trobant un espai històric ple de sedimentació històrica que ens explicava la història de la ciutat i al mateix temps la història de la nostra Església de Tarragona.
L'origen del museu, per això, es remunta al primer terç del segle XX, a l'any 1930. Com es va gestar aquest museu?
Aquest museu se gesta per una iniciativa, que és la iniciativa d'un canonge lectoral de la Catedral de Tarragona, el doctor Josep Vallès, que era un home format en Sagrades Escriptures, professor del seminari, i que ell d'alguna forma s'emmirallava en tot aquell conjunt d'iniciatives que a inicis del segle XX s'estaven produint a nivell de Catalunya, però a nivell també d'Europa. Aquí hem de pensar que en aquestes primeres dècades dels anys 20 tenim l'experiència de pare Ubach a Montserrat. No és només un autèntic viatger de la paraula, sinó que ell transporta tot un patrimoni cultural bíblic a l'abadia de Montserrat per fer aquell museu bíblic que avui també podem gaudir. És un moment en què es feien les grans traduccions de la Bíblia. El pare Ubach justament fa aquest viatge buscant una certa antropologia comparada amb aquells pobles. Hi ha la iniciativa de la Fundació Cambó. En fi, surten tot un conjunt conjunt d'iniciatives que l'objectiu era fer difusió, transferir socialment i eclesialment la paraula de Déu a totes les llars. Josep Vallès, aquest canonge electoral, s'emmiralla en totes aquestes iniciatives i decideix crear un museu bíblic fruit dels seus viatges al Pròxim Orient, transportar materials pedagògics, arqueològics, que li van permetre gestar el primer projecte del museu bíblic al Seminari de Tarragona. I així neix com una iniciativa en aquest moment de, podríem dir, d'efervescència dels estudis i de la difusió bíblica. Això troba un bon ressò en la societat. El seu primer instrument era la formació dels seminaristes, però també tenia una dimensió social a l'obrir les seves portes en determinats dies perquè la societat pogués conèixer la cultura bíblica. Per tant, neix amb aquesta voluntat formativa i difusora de la paraula de Déu.
I com es nodreix l'original, l'origen d'aquest museu bíblic?
Clar, en aquell moment, en els anys 30, viatjar doncs, a Egipte o viatjar a Terra Santa i transportar, deixa-m'ho dir d'una forma així divertida, no? Sota l'aixella, un cocodril, per exemple, momificat, unes mòmies o unes llànties herodianes o qualsevol material arqueològic era possible. I se nodreix, per tant, de tots aquests materials que van arribant. Òbviament, el museu d'avui dia ja res té en semblança doncs, amb el museu d'abans. Són molts més objectes els que han arribat a posteriori, fruit sobretot de donacions, fruit d'alguna adquisició, però els seus orígens van ser aquests. Però jo crec que aquí va tenir la gràcia de donar un relat que incorporava tant l'Antic com el Nou Testament amb uns objectes que encara avui dia nosaltres som custodis, no? D'això que va dir.
Malgrat ser tan important, és encara poc conegut pels tarragonins, aquest museu bíblic.
És desconegut en gran mesura pels tarragonins, per la gent de l'arxidiòcesi, pel territori en general. El museu bíblic, no sé com explicar-lo perquè es fa difícil, però clar, té dos components. Un és un component pròpiament bíblic, perquè el mandat, la voluntat i la vocació és fer més intel·ligibles les Sagrades Escriptures a partir de la cultura, a partir del patrimoni cultural que aquest ens ha llegat. Per tant, què exigeix? Un punt de formació bíblica. D'altra banda, clar, connectem irremediablement amb l'arqueologia bíblica, l'arqueologia oriental o l'arqueologia clàssica de la qual doncs, el relat se nodreix per aquest patrimoni cultural que es custodia. És una cosa molt curiosa. Qui ens visita fonamentalment moltes vegades és el públic anglosaxó que està, o l'anglosaxó, l'alemany, que estan avasats tant a la dimensió bíblica com a la dimensió arqueològica. I, en canvi, des d'aquí és una percepció, com podríem dir, més, un puntet més allunyada, no s'acaba d'entendre bé. Sí que és veritat que de vegades el nom no ajuda. Museu Bíblic Tarraconense. Sempre diuen, heu de trobar un nom, però aquest és el nom també que es va crear l'any 30, és veritat. És un museu que requereix aquesta pàtina cultural que en els temps que vivim també és veritat que potser està un punt allunyada.
I què hi trobem així a grans trets en aquest museu?
Bàsicament el que trobem és a través de les seves sales una introducció a la geografia bíblica, doncs en aquest sentit, per exemple, destaco una maqueta formidable de tota Terra Santa, feta en 1890, quan pràcticament encara la fotografia aèria no està desenvolupada amb una precisió extraordinària d'una fundació britànica. No? Fem un viatge a través de tota la història bíblica, pràcticament, podríem dir, des del Gènesi fins a arribar a l'època paleocristiana. I cadascuna de les sales s'especialitza en una part fonamental de la història bíblica amb mostres tan sorprenents com determinades mòmies, no?, egípcies en el contacte del poble de Déu amb la civilització egípcia, materials, per exemple, que formen part de l'època dels jutges o de l'època dels reis, de David, de Salomó, una maqueta en alabastre extraordinària del Temple de Jerusalem. En el seu moment va ser la més important de tot el món fins a arribar a la cultura pròpiament paleocristiana, no? Entre d'altres coses, perquè reuneix un material molt interessant, no? Per tant, doncs, hi ha tot un relat que segueix la geografia, el culte i la història bíblica a través de tots aquests elements arqueològics o artístics que també i literaris, per suposat, que s'estan donant a través del museu.
Quina és la connexió del Museu Bíblic amb el Museu Diocesà de Tarragona? Perquè tots dos pertanyen al mateix projecte, no?
Són el mateix projecte. És a dir, per nosaltres inclús parlem dels museus diocesans, perquè tant Museu Diocesà és el Museu Diocesà de Tarragona com el Museu Bíblic Tarraconense. I, en definitiva, són dues realitats complementàries. Perquè el nostre objectiu, el nostre mandat i la nostra vocació és presentar al públic, a les nostres comunitats cristianes, però també al segment de població agnòstica, atea, d'altres religions, la nostra cultura cristiana, que té uns orígens fonamentals en Mesopotàmia, diem-ho així, clar que ens podríem anar a Noé, oi? Però que tenen uns orígens a Mesopotàmia, però que aquesta cultura, diguem-ne, doncs, judeocristiana, s'ha anat perpetuant fins a arribar a nosaltres. D'alguna forma, el Museu Bíblic acompleix la funció del viatge que el creient o no creient realitza des de l'època patriarcal, doncs pràcticament dos mil·lennis abans de Crist, fins a l'expansió de l'Evangeli en el segle I després de Crist. Acabat, el Museu Diocesà enllaça aquest món romà fins als nostres dies, viatjant per totes les etapes històriques d'una església, que és l'Església de Tarragona, que és l'Església catalana, amb una història també, diguem-ne, molt dilatada a través del temps, que arrenca pràcticament en època apostòlica i arriba fins als nostres dies.
I aquest Museu Bíblic, hem de dir que té molta vida, perquè teniu o feu jornades, activitats diverses, conferències, tallers per més joves...
Ho has definit molt bé. És una vida intensíssima, preciosa, a més. És una gran vivència, perquè hi ha gent que arriba i que el descobreix de nou, però també hi ha un segment de la població que és una assídua. És un museu també molt enfocat a les comunitats educatives, que de fet són les que més ens visiten. En aquest sentit, com bé has dit, hi ha tallers pedagògics que apropen des de múltiples realitats a la cultura bíblica, tan important per comprendre avui dia els patrons culturals de la nostra civilització, més enllà de la creença o no creença. Activitats formatives, xerrades, se fan, doncs, portes obertes en diferents èpoques de l'any, en els diferents temps. Ara, el Divendres Sant, doncs, tenim especialment el Museu Obert, però també passa a l'època de Nadal. És una activitat ben bé, feliçment, frenètica. I això sí, en connexió també amb els altres museus del territori. És a dir, això és un objectiu important. I com que l'edifici és aquesta sedimentació històrica que et fa recórrer pels seus murs des de l'època romana fins a un refugi de la Guerra Civil, clar, també l'oferta és no una oferta del relat bíblic, sinó també una oferta del relat històric que ens connecta. Història de la ciutat, del territori, de la nostra escola.
Doctor Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense, moltes gràcies de nou per acompanyar-nos un cop més. Bon dia, moltes felicitats i bona Pasqua.
Moltes gràcies, igualment.
L'actualitat de Tarragona.
Abans d'anar fins a Barcelona, on ens espera el doctor Josep Casellas, director de la Càtedra de Teologia Pastoral Arcabisbe Josep Ponigol, coneguem la notícia destacada de l'Arxidiòcesi de Tarragona, que com cada setmana ens acosta en Carles Verdou. Endavant, Carles.
L'Església Diocesana de Tarragona celebrarà el dissabte, dia 25 d'abril, la primera edició de l'Aplec Diocesà, una jornada conjunta de totes les delegacions i secretariats diocesans de l'àrea de la Pastoral. L'objectiu d'aquest aplec, que té per lema Som Cridats, és congregar el poble sant de Déu que peregrina a l'Arxidiòcesi de Tarragona per a reflexionar junts sobre la nostra vocació baptismal i el nostre servei a la missió de l'Església. La convocatòria, per tant, està adreçada a totes les realitats vocacionals, preveres, diaques, religiosos i religioses, matrimonis, laics i laiques compromesos i també els infants. L'aplec diocesà començarà amb l'acollida dels participants a partir de les 9 a la Catedral de Tarragona. A les 10 hi haurà l'obertura de l'aplec amb la pregària inicial i la benvinguda per part de l'arcabisbe Joan. Seguidament, a 11:15, tindrà lloc la conferència central de l'aplec, que amb el títol Cridats a donar-nos amb esperança, anirà a càrrec del doctor Francesc Torralba, filòsof i teòleg. En acabar la conferència, els participants es repartiran en els 18 tallers que oferiran les delegacions i secretariats de l'arcabisbat en diversos espais. Un cop finalitzats els tallers, hi haurà el dinar de germanor, i a la tarda hi haurà un primer moment amb 5 propostes lúdiques, culturals i festives per als participants, i finalment, a les 4, se celebrarà l'Eucaristia a la catedral. Les inscripcions per a l'aplec diocesà ja estan obertes i es podran fer fins al dijous, dia 16 d'abril, a través del formulari que trobareu al web de l'Arcabisbat de Tarragona.
La teologia pastoral és aquella àrea acadèmica que fa de mediació entre les ciències teològiques i l'acció pastoral de l'Església en un temps i un lloc determinats. Per aquest motiu, la teologia pastoral és la reflexió teològica sobre l'acció concreta de l'Església. El seu àmbit és la comunicació i l'anunci de l'Evangeli que, de forma ordenada, ens ofereixen les altres ciències teològiques. La teologia pastoral, per tant, contempla l'activitat de l'Església en la vida quotidiana. L'any 2016, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya van demanar a la Facultat de Teologia de Catalunya la creació d'una càtedra de teologia pastoral que prengués el relleu del Centre d'Estudis Pastorals i portés la reflexió pastoral a la vessant acadèmica i de reflexió teològica pròpies d'una facultat de teologia. Aquesta càtedra es va batejar amb el nom d'arcabisbe Josep Ponigol en memòria d'aquest gran pastor de Tarragona. El doctor Josep Caselles, prevere del Bisbat de Girona, ha estat nomenat director de la càtedra pel trienni 2026-2029, succeint al doctor Daniel Palau. Josep Caselles és doctor en Teologia Fonamental per la Facultat de Teologia de Catalunya i doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona, a més de professor de Teologia Pastoral de la pròpia facultat i director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Doctor Josep Caselles, bon dia.
Hola, bon dia.
Enhorabona pel nomenament.
Moltes gràcies.
Per què és important el treball d'aquesta càtedra?
Bé, és important perquè, per moltes raons, però potser en primer lloc perquè dona continuïtat a un treball que ja s'estava fent, que de fet a Catalunya es feia des de l'any 1968, després del Concili Vaticà II, amb el Centre d'Estudis Pastorals, que va ser fundat aquell any, 1968, i que va durar fins al 2016, que és fa 10 anys, quan es va crear precisament aquesta càtedra.
Quines són les finalitats de la càtedra?
Bé, les finalitats de la càtedra són diverses, però la primera i fonamental, oferir un estudi i una reflexió de caràcter teològic sobre l'acció pastoral de l'Església, sobretot a les diòcesis amb seu a Catalunya, però en general tenint en compte el conjunt de l'Església, no? De fet, la càtedra és un lloc de pensament, es troba en un àmbit universitari, l'Ateneu Universitari Sant Pacià, per tant és un lloc de reflexió i de reflexió sobre l'acció pastoral que du a terme l'Església a través de les parròquies, dels moviments, dels grups, de les congregacions religioses, en fi, de les diferents institucions, escoles catòliques, etc. I per tant, tot això, tota aquesta acció requereix una fonamentació i una reflexió, un discerniment per anar trobant els criteris per orientar aquesta acció en una línia missionera, evangelitzadora d'església en sortida missionera, com deia el Papa Francesc. La càtedra té com a finalitat recollir experiències de treball pastoral que ja s'estan fent, posar-les en comú, analitzar-les i a través d'això també estimular doncs, que hi hagi experiències semblants en aquelles que són reeixides i també doncs, reorientar potser aquelles altres experiències que requereixen un canvi, una orientació o potser una substitució, perquè hi ha experiències que han servit en una època i que en una època més tard doncs, no serveixen perquè ha canviat el context o per diferents motius. Bé, fer aquesta feina de discerniment a partir de les experiències que ja s'estan produint.
Actualment la càtedra publica en la revista Quaderns de Pastoral. Quin és el seu contingut?
Bé, tal com indica el títol, doncs, tot allò que fa referència a la pastoral, és a dir, a l'acció que fa l'Església en els diferents àmbits. Cal dir que aquesta revista ja existia des de l'any 1969 en una primera etapa que va durar fins al 2016. De fet, hi ha un llibre de mossèn Manel Simó, Quaderns de Pastoral 1969-2016, una revista al servei de la fe d'un poble, una publicació editada pel CEP i pel CPL el 2017 que recull una mica tots els temes que s'han tractat en aquesta revista, no? Però si anem a la part més actual, doncs bé, podem dir que a motiu de la pandèmia, per exemple, es va dedicar un número de la revista a parlar d'una pastoral guaridora, el tema de la guarició davant del sofriment, davant de la malaltia, davant de les limitacions humanes, una pastoral guaridora. Bé, són qüestions que sembla que poden interessar totes les persones que es preocupen doncs, i tenen un interès per el treball que fa l'Església i per l'orientació d'aquest treball a Catalunya especialment.
Una altra publicació, en aquest cas digital, que coordina la càtedra és la revista El Bon Pastor, que ha començat, per cert, una nova etapa.
Sí, aquesta revista no és tan antiga com Quaderns de Pastoral, però també té la seva història, no? Va originar-se el 2010, per tant ja té un recorregut força llarg durant tot aquest temps es calcula que gairebé un centenar i mig de capellans diocesans i religiosos doncs, ja han fet la seva aportació. Hi havia un equip de redacció al començament amb noms com Armand Puig, Norbert Miracle, Xavier Morlans, Agustí Borrell, Joan Planelles, Dani Palau, i això, doncs, aquestes persones són les que van impulsar la revista en aquesta primera etapa, que es pot dir que ha durat fins fa ben poc, fins a finals de l'any passat, en què va començar una nova etapa, bàsicament amb un nou equip de redacció, que és l'equip de redacció actual, que constitueixen aquestes persones, Carles Cauana, Xavier Navarro, Eduard Rey i Joan Soler. De fet, la revista doncs, s'edita sota el patrocini d'aquesta càtedra de Teologia Pastoral Josep Ponigol i és una revista adreçada sobretot a preveres i diaques, a capellans i diaques, però també, lògicament, la pot rebre la persona que estigui interessada en els temes que aquí s'hi tracten, que, com indica el títol, doncs, són temes relacionats amb la funció pastoral que exerceixen d'una manera peculiar i particular els capellans i també els diaques i els bisbes, no cal dir-ho.
I persones que estiguin interessades, així religiosos i religioses, i persones que vulguin estar subscrites en aquesta revista, suposo que també la poden rebre de manera regular. Que els documents d'Església estiguin en català a la xarxa és un altre dels objectius de la càtedra?
Bé, no figura com a tal en el reglament que tenim a la càtedra, però sí que és una qüestió que es va plantejar sobretot l'any 2024 en una trobada de clergat que hi va haver a Montserrat, en què es va doncs, expressar la necessitat de disposar en català d'un bon repositori dels principals textos dels documents eclesials i del magisteri a internet, que es pogués consultar telemàticament. No? Bé, llavors, la càtedra està implicada actualment en aquesta feina de posar a disposició de tothom aquests documents eclesials i del magisteri, que es poden trobar molts en diferents llengües, en el web del Vaticà, per exemple, però allà, lògicament, no hi ha la llengua catalana, aquests documents es poden trobar en diferents llengües, però en català no, i en canvi aquí es tractaria en el web mateix de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, doncs poder-hi posar tots els documents que han anat sortint a documents d'Església des del número 1 i també, si cal, completar-ho amb altres documents que potser per alguna raó no han sortit de documents d'església, però que poden tenir un interès també en general, i també doncs, els documents que vagin sortint a partir d'ara. Per tant, sí, la càtedra està implicada i ara hi estem treballant en aquesta feina, en aquest servei a l'Església Catalana, que seria això, posar a l'abast de tothom en català els principals documents, els documents de referència del Magisteri de l'Església i altres documents eclesials d'interès.
El fet que la Càtedra de Teologia Pastoral tingui el nom de l'arquebisbe Josep Ponigol, quin significat té per a tu?
Bé, és una figura de referència de l'Església a les diòcesis de Catalunya. De fet, va ser arquebisbe de Tarragona, per tant, la seu metropolitana i primada. Per tant, tenia una projecció més enllà d'una diòcesi concreta, no? Amb moltes altres diòcesis, i era el conjunt de l'Església a Catalunya. I em sembla doncs, que és una figura també interessant per diferents motius, no? Sobretot perquè va treballar en la recepció del Concili Vaticà II, en aquest procés en el qual encara ens hi trobem ara, amb tot aquest treball sobre la sinodalitat, que en el fons doncs, és rebre, posar en pràctica, posar en solfa doncs, el que el Vaticà II va establir o va fonamentar almenys, va posar les bases per això, i per tant doncs, Ponigol va, en fi, va aplicar el concili, com molts altres bisbes a Catalunya, doncs, a les diòcesis on va estar, i per tant em sembla que és una figura de referència, i també perquè va procurar articular el treball que feia les diferents diòcesis a través de la Conferència Episcopal Tarraconense, que ell presidia com a arquebisbe de Tarragona, i per tant també sembla que és important això, aquesta voluntat de coordinar-se, de treballar i que hi hagi sinergies entre les diferents diòcesis per ser més eficaços i també per donar un testimoni d'unitat des del punt de vista pastoral de les diferents esglésies que fan camí a Catalunya, no? Em sembla que això també és important de ressaltar-ho.
El catòlic de base hauria d'estar més format en teologia pastoral?
Bé, sí que aquesta pregunta es fa al professor de Teologia Pastoral de la Facultat de Teologia de Catalunya, que gairebé que la resposta doncs, ha de ser positiva. Jo diria que la teologia pastoral interessa a totes les persones que tenen alguna responsabilitat en l'Església, no? No només els capellans i diaques i bisbes, sinó també o religiosos i religioses que estan implicats en la pastoral, sinó també la persona que fa un servei com a catequista o un servei en l'àmbit litúrgic, no? Formar part d'un equip de litúrgia d'una parròquia o bé persones doncs, que treballen a Càritas o que col·laboren en Càritas. Bé, jo crec que la pastoral, que és molt àmplia, doncs té un... em sembla que hauria d'interessar totes aquestes persones, i també, per altra banda, hauríem de saber trobar la manera de canalitzar aquesta formació que s'ofereix perquè les persones s'animin a seguir-la, no? Que no vegin la teologia pastoral i la teologia en general com una cosa llunyana, complicada, una mica difícil d'accedir-hi, sinó que ho vegin com una ajuda per situar-se millor en aquest treball que fan, per fer-lo amb una perspectiva diferent i també doncs, per això, per ser més eficaços i perquè aquest treball els ajudi a realitzar millor aquella tasca que ja estan fent.
Doctor Josep Casellas, director de la Càtedra de Teologia Pastoral, arquebisbe Josep Ponigol, moltes gràcies per acompanyar-nos, enhorabona novament pel nomenament i que tingueu un bon dia.
Gràcies.
Aquesta setmana, a Sant Pacià...
I abans d'acabar, una notícia de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Dimecres 15 d'abril, la Càtedra de Litúrgia Hispànica i els seus contextos històrics i culturals de l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis organitza el Seminari de Litúrgia Hispànica, les Esglésies Hispano-Visigòtiques i la celebració de la seva dedicació, que es podrà seguir de manera presencial a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià o a través del canal de YouTube de l'Ateneu, que és @unisantpacià. S'iniciarà a les 5 de la tarda amb la presentació que anirà a càrrec del doctor Gabriel Seguí, president de l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis. Les ponències aniran a càrrec del doctor Ignacio Tomás, director de la Càtedra de Litúrgia Hispànica i els seus contextos històrics i culturals, que parlarà de l'estatus qüestionis sobre l'estudi de les fonts litúrgiques i arqueològiques, del doctor Gabriel Ramis, professor emèrit del Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm i de l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis, que dedicarà la seva ponència a fonts ecològiques de la dedicació d'esglésies, i de la doctora Gemma García, professora de la Facultat Antoni Gaudí, la Facultat d'Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí, que impartirà la conferència titulada Les fonts arqueològiques de les esglésies hispano-visigòtiques, un exemple al conjunt de Sant Pere de Terrassa. El doctor Joan Torra, rector de l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, farà la intervenció que clourà el seminari. L'assistència al Seminari de Litúrgia Hispànica a les Esglésies Hispano-Visigòtiques i la celebració de la seva dedicació del proper dimecres, dia 15, que se celebrarà entre les 5 i les 8 de la tarda a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, és lliure i l'accés a través del canal de YouTube de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, a @unisantpacià, també. A la notícia de Sant Pacià arribem al final del programa. Rebeu una salutació ben cordial, com sempre, d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Verdou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Ens retrobem, si Déu vol, d'aquí a 8 dies. Bona Pasqua i bon dia.